En els pròxims minuts en el programa Avui per Avui al Coll anem a parlar de salut i en concret anem a parlar d'un element que jo crec que, bueno, parlem del cor, tots els elements són importants, el cor, els pulmons, però el cervell, què passa al cervell? Un cervell saludable. Fa molt poc va ser el Dia Mundial del Cervell i per això ens va interessar molt el portar així als estudis de Ràdio al Coll a una persona experta, com és amic d'esta casa també, com és el neuròleg José Manuel Moltó. Bon dia, José Manuel.
Bon dia, moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat.
Un plaer tindre-vos així de nou, tindret, perquè bueno, tot, cada volta que t'escoltem, a més d'aquestes xerrades, jo me'n recordo aquestes xerrades en Enrique, vamos, eren fantàstiques. Deu de tornar, eh? Deu de tornar els dos, perquè era molt didàctic, així que això ja el tenim. Però bueno, ara tindrem el privilegi d'escoltar-te. Anem a veure, eixe Dia Mundial del Cervell, eixe cervell saludable, no? Anem un poquet a presentar en general, que és un poc el que vols comentar-nos.
Bé, mira, de fa uns anys diverses associacions de neuròlegs a nivell internacional han pres consciència de que no sols és important cuidar la malaltia, sinó que realment podem fer moltes coses per previndre i per mantenir un cervell saludable en totes les edats. Tant l'Acadèmia Americana com l'Acadèmia Europea i en aquest cas la Societat Espanyola de Neurologia promouen este Dia Mundial del Cervell per promocionar tot aquest tipus de mesures, que a més són mesures senzilletes i si vols ara després les anem comentant.
Molt bé, perfecte. A veure, perquè donem-se compte, no? Ho explicaves prèviament, 23 milions de persones, o sigui que estem parlant...
Sí, sí, el numeret és gran, estem parlant de pràcticament el 50% de la població espanyola, diuen que estem ja a prop de 50 milions, però és que a nivell mundial, si volem, el número encara sona molt més gran, que són 3.000 milions de persones podrien estar afectades per algun tipus de malaltia neurològica. I davant d'això, davant d'aixòs números, el més important és previndre, intentar evitar d'això, perquè s'ha calculat que en mesures adequades, per exemple, un 90% dels ictus es podrien previndre o fins i tot un 40% dels casos de malaltia d'Alzheimer podrien previndre's o retrasar el seu inici. Aleshores, és realment important mantindre una sèrie de hàbits i de coses que ens poden ajudar en aquest sentit.
Imagina't, un 90% dels ictus, és que és sí, una grandíssima part. I Alzheimer és més retrasar, no?, lo que són...
Bueno, o inclús arribar a evitar-la.
Sí, ostres, imagina, no?, es podria arribar. Perquè ara que em dius ictus Alzheimer, hi ha moltes més malalties, aprofitem que el tenim.
Sí, però probablement, diu, alguna volta mos ha passat que mos pregunten la consulta, i un neuròleg què fa, no? Bueno, pues el neuròleg, a més de dedicar-se a l'ictus o dedicar-se a l'Alzheimer, bé, en casos d'epilèpsia, bé, en casos de Parkinson, de malalties com, devastadores, com pugui ser l'esclerosi lateral amiotròfica, la famosa ELA, que exacte, això, sí. Casos d'esclerosi múltiple, en el que tenim de tot, però sobretot veiem una cosa que és tremendament prevalent en la població i que jo, un poc al voltant d'aquest dia, també he volgut destacar, que és l'atenció a la migranya, al mal de cap comú, sobretot perquè en aquests moments comencem a disposar de tractaments prou efectius, que van molt bé, i sobretot perquè és una patologia molt infradiagnosticada o que la gent porta en el silenci en casa molt, molt tranquil·lets allí, això, i sin embargo produeix una discapacitat. És la principal causa de pèrdua d'hores laborals en el món occidental, o sigui que realment no és una cosa menor, passa que, bueno, pues es passa i ja està. És important remarcar que no sol pressuposar mai una malaltia greu, però sí una malaltia bastant incapacitant.
Vale, i per tant, això infradiagnòstic, no? El valorar eso realment el que suposa la migranya. Mm. I després està el dany cerebral adquirit, no? És un poquet engloba, no?
Sí, el dany cerebral adquirit un poc són les conseqüències, vale, finals de totes les malalties, vale, eixes, molt especialment de l'ictus, dels accidents, vale, o de altre tipus d'afectació, però bueno, al final... Sí, el dany cerebral, diguem que és l'extrem final, i en este cas, en este dia mundial, el que volíem centrar-se és en l'extrem, justament el contrari. Si pot ser que no arribem ahir, ah, millor.
Ah, exacte. A veure, doncs va, citem-les, que són, a més, coses molt, molt naturals, però al mateix temps, jo crec que en la vida esta actual que tenim no en fem cap, jo crec que no en complim cap.
Bueno, veure, jo crec que sí que en complim més de les que sembla, però és molt important que ho anem fent. Per una part, és important que ho fem en totes les etapes de la vida, vale? És important que inclús abans de que, o quan es plantegem tindre un fill, ja devem de mantindre activitats sanes. En l'embaràs és molt important que les mares estiguin supervisades en tot moment, però després és molt important, per exemple, que els xiquets creixin en un ambient formatiu adequat, que intenten adquirir el màxim de formació possible. Hi ha una cosa molt curiosa i en la que som privilegiats en molts casos, i és que, per exemple, el bilingüisme millora la reserva cerebral.
Ostres, o sigui, que xulo.
Que quantes més llengües parlem, millor. Ho dic perquè n'hi ha per ahir algun que altre senyor un poc curtet de mires que només li agradaria que parlàvem una llengua. Seria un gran error. És molt important que parlem quantes més llengües millor, perquè això a més ens obliga a mantindre
el cervell actiu.
Damunt és saludable i millora la reserva cerebral. Vale? I després, en l'edat adulta, el més important, i per ell espera on es prevé gran cosa, és el control de factors de risc vascular, hipertensió, diabetes, no fumar, un consum estrictament moderadíssim, n'hi ha qui diu radicalment ninguno d'alcohol, no, però bueno, tampoc anem a deixar-ho que una copeta de vi no fa mal, tampoc és que fa saber, però no fa mal, vale? I fer exercici físic, mantindre relacions socials, és molt important tot això. I per exercici físic podem entendre coses tan senzilles com senzillament tindre cuidadet de l'hortet nostre, no? Veiem que en els poblets molta gent realment arriba a edat molt més major i molt més això, i en molts casos es mantenen molt actius. Tenen el bancalet a la vora de casa i continuen anant i venen a la consulta. A més, jo m'ho passo bé en ells, perquè com saps, per Enric, el món del camp mos agrada, doncs bueno, xerrem un rato i dic, un guany fas olives o no fas olives? Vale? I això s'ha demostrat que és tremendament important de cara a fer això. Aleshores, tot això són coses molt senzilletes, és una dieta sana, equilibrada, fer una miqueta d'exercici i mantindre's mentalment el més positiu possible. És un poc el resum així a grans trets de lo que és important de cara a mantenir una bona salut cerebral i una bona reserva cerebral.
Totalment. És que tu imagina, potència les relacions socials, o sea, que el parla la gent.
Sí, l'associacionisme, en lo que també en general hem sigut sempre una societat molt molt predisposada.
Sí, el Mediterrani en general.
Exacte, el Mediterrani ens agrada tot això, i els alcoians pues,
més encara.
La filar i aquestes coses.
També és saludable.
Que hasta pot ser saludable, home, depèn de lo que facis allí.
Cuidao. Però bueno, la relació social és important.
Efectivament.
Després estic llegint així, això també està xulíssim, el fet de, ja, això s'ha perdut, els crucigrames. Ja
sí,
no
estem de fer, però bueno, mira, per ahir podem gastar pantalles, perquè en les pantalletes sí que tenim el ratet que gastem la pantalla, gastem-la d'això. No el gastem a llegir a certs senyors que no anem a anomenar, no? Algun així d'un monyo un poc roig i aquestes coses, millor així no llegir-lo. Però fem, ahir podem fer qualsevol joc digital, pot ser
per
també
exemple,
útil.
No? Vale. Sí, perquè parles d'això, no? També la moderació en l'ús d'internet, no? Que en la societat, el que el dia, la societat actual estem pendents del mòbil, de les pantalles, però això també moderar-ho al màxim.
És, a veure, l'element en si no és perniciós. El que és perniciós és l'ús que fem d'ell, i si es dediquem a que mos donen tot fet, en aquest sentit, per exemple, la televisió front a la ràdio, que és on estem en aquests moments, no té color. Vull dir, la televisió t'ho dona tot servit, dona la imatge, no n'imagina res, mentre que la ràdio, per exemple, el fa imaginar, el fa pensar en allò que estan explicant i contant, i aquesta part és molt important.
I llegir un llibre.
I llegir un llibre, per suposar, i fer tot, però que vull dir, el llibre el puc llegir també en l'e-book i no va ser ni millor ni pitjor, és el fet de llegir, però per altre costat el ferrament no és el culpable de res, és l'ús que donem.
Que li dones,
no? Poc és parangonable a la dinamita. La dinamita no és mala en si, serveix per fer mines, serveix per obtindre materials. El problema és l'ús que fem d'ell quan ens dediquem a matar persones en ella. Vale, això no. Un poc és, jo crec que és l'exemple palmari de que els ferraments no són els culpables, és la utilització que fa el ser humà d'ells.
I ara que estem un poquet el tema del menjar, és que el menjar també és importantíssim, no? Tindre una dieta equilibrada, ho diem sempre, però és que és bàsic, sí. Fins i tot per al cervell.
La dieta mediterrània, però la dieta mediterrània dels nostres avis i dels nostres pares,
no?
Vale? Que era una dieta amb molt d'element vegetal, en obtenció de proteïnes, per exemple, a través de la llegum, que igual a lo millor és un aliment que a voltes costa una miqueta, però realment és una forma molt important. No cal desdenyar la carn, necessitem menjar carn, necessitem menjar peix, però no deu de ser l'element dominant en la dieta. I per suposat no podem oblidar el nostre estimadíssim oli d'oliva, que és la base principal o una de les claus dins de la dieta mediterrània. Vale? Realment és una part importantíssima, i en concret en neurologia comencen a haver evidències de que en algunes malalties neurodegeneratives podria tindre un paper important, i bueno, el seminari que fa la cooperativa en Cocentaina ja han parlat un parell d'ocasions d'aquestes coses, repassant tot això, a més del seu paper en prevenció de risc cardiovascular. Realment és molt, molt important.
I després ja sí, hi ha una que és impossible que la pugui complir. 8 hores diàries, dormir.
Això està complicat, mos costa tot,
Això és impossible.
Sí, és. Però bueno, almenys que la qualitat del dormir siga el millor possible.
Claro.
Si a lo millor no poden complir tant les hores perquè realment és difícil, o perquè no sé per què la societat en este país s'ha muntat uns horaris absolutament desbarrats, i jo, el prime time comença a les 11 de la nit. Ho sé molt, però a les 11 de la nit estic allí. Afortunadament, ara, a través de xarxes pots recuperar-ho tot i ho pots posar el que tu vulguis quan vulguis.
Sí, però sí que és un poc estrany. Però bueno, és un altre de requisits, això, el tindre, el dormir és un somni de qualitat, fa que la persona, i sobretot el cervell, no? La salut del cervell. I esta última jo crec que sí que cada volta està complint-se afortunadament, no? El protegir el cervell, no? El teu cap, la moto, la bici, ara afortunadament ja tot el món porta el seu casco.
Sí, a més ja tu, no és... i inclús en el món de l'esport, que dediques alguna miqueta d'això, comencen a haver certs moviments, inclús de cara que en les col·les, els xiquets quan juguen a futbol, quan juguen a esports que es poden tocar al cap, porten algun tipus de protecció, realment pareix que és important, sí, no arribant a l'extrem que podria haver, perquè sí que n'hi ha algun cas de es diu demència pugilística, referida a casos de boxa i tal, no seria això el cas, tampoc es tracta de volsar una alarma innecessària, però sí que protegir el cap d'escolpeig i de traumatismes mínims pareix que és important.
Sí, és que ara recordem les típiques imatges del tio de la moto ahí, amb la melena a l'aire. No, això afortunadament. I l'últim, el número 10, elimina l'estrès. Això ja...
I això com es fa, no?
Moltes gràcies, però uf. Bueno, però bueno, sí, que hem d'intentar al màxim...
Haurem d'ensenyar poquet a poquet, haurem d'ensenyar a dir a voltes que no, a saber que tot no pot ser en esta vida, certes estructures hauran d'entendre que no es tracta de demanar sempre més, que el ser humà té un límit, i que al final, si no està estressat, acaba rendint més que quan tu li poses un estrès absolutament exagerat. Entonces, jo crec que això és realment important, que anem entenent tot això i que rebaixem aquest nivell d'estrès diari. També depèn de l'actitud nostra positiva, de prendre les coses d'una altra manera, de no voler la perfecció, de no voler... Ara, estos dies estàvem parlant, no?, del turisme. Pareix que si no has anat a tots els puestos que posen en les xarxes, no has viscut. Perdó, no es tracta d'això.
I t'has fet la foto.
Sí, exacte, i t'has fet el selfie, i si pot ser un selfie una miqueta arriscat...
També.
No, crec que no es tracta d'això, sí, sí, que uno disfrute, que s'ho passe bé i estigui el millor possible.
Ho heu notat, no? Jo suposo, ja ho has dit al llarg de la conversa, les persones majors de la nostra, recordem, els camps, tenen un millor salut mental que...
En general, sí. En general es veiem que, encara que vinguin a la consulta, solen vindre més majors que això, o inclús la gent del COI, però que cert, manté certa arrel cap a aquest món, en general venen en edats més avançades i en molts casos en intensitat menor dels problemes que tenen, cosa que en molts casos les persones que han tingut una menor formació en el seu moment i després han viscut molt en un règim de casa, feina, casa, feina, casa, feina, en general.
Sí, no podem
Això però... no són veritats absolutes. Sí. Però com a norma general sí que es veiem que es deterioren abans i en molts casos deterioren de forma més greu. Aleshores és important mantindre tota aquesta vinculació, a més, pues, sí, jo treballo, faig, però mantinc relacions socials, mantinc tot, viure en parella. En aquests moments la solitud, per exemple, de les persones majors... Sí. O de certes extractes socials, també la veiem i comencem a veure-la com un problema. Bueno, pues és important que mantinguem una bona relació i a lo millor per ahí es tracta de que també promocionem certes formes d'habitatge per a la gent major, en les que convisquen, en les que no estiguen tan aïllats com poden estar. És molt bonic poder estar a casa, però si això va suposar que va ser 24 hores soles, no va ser res bo per a mi. Aleshores, també poder estar conviure amb altres persones, habitualment persones de la meva edat, de la meva generació, en les que puc tindre converses
afinitats
en comú, no em va mal, o eixir a passejar i senzillament quedar en el parc i xerrar un rato en quatre amigatxos de la meva edat, pues no està mal.
Una bona Barcella, això que no m'ho
Eso es, que no m'ho la lleve ningú.
Ara fa no res, també t'ho comento, m'han fet una notícia en la carrer La Sardina, són vivendes que tenen part personal, cada vivenda per majors de 65 anys, i després espais comuns, com és la cafeteria i tal, i entonces tu tens la teva vida, però al mateix...
És una tendència en tota Europa l'anar cap a... Aquest règim semiresidencial, però no en el concepte vell de residència. A més, després de la pandèmia, com que s'hem donat més compte de que el concepte residencial com a hospital, quasi, no funciona. No és bo. Una altra cosa és per a les persones que ja han tingut problemes, que tenen dany cerebral o que tenen una discapacitat greu, perquè necessiten una assistència. I tot i així, en estructures d'aquest tipus, pot haver... una certa ajuda d'algun auxiliar de clínica o d'algun que a aquestes persones amb més necessitat les pugui ajudar més. Jo crec que anar cap a aquest concepte que en alguna part d'Europa ja està bastant implantat, bé, és important. Ho he sentit la notícia m'he alegrat molt de la notícia. Jo ja vaig fent els meus anys.
Ja anem mirant puestos. L'última, o entrem en la recta final. A veure, estem escoltant tot el que estàs dient-nos i a veure, està clar, anem al metge de capçalera i ahir ella mos deriva. Però un poquiu també, no sé, parlem un poc de coratge, perquè jo sé que tu ho has impulsat, més coratge, mira, tenim així la pulsera, es volem molt, no ho sé, parla'm un poquiu.
Jo us vull més encara.
Com està en el COI, com esteu tractant, des de l'hospital, com esteu treballant?
Realment fan una feina molt important en moltíssimes dificultats, perquè és complicat aconseguir recursos, aconseguir mitjans, però jo recomano a la gent que té alguna malaltia neurològica que contacti amb ells. No sol és ictus i contemplen una altra sèrie de malalties, com pugui ser síndrome de Guillain-Barré, com pugui ser el Parkinson. Quanta més gent seguen, més capacitat de generar recursos i més capacitat de tindre activitats tindran, i realment la feina... principals que hem estat dient, és mantindre una certa relació, fer totes aquestes mesures que hem dit en prevenció primària, que diem, en prevenció abans de tindre el problema, són exactament igual d'importants o més, més importants encara en la prevenció, una volta que ja has tingut el problema, per a que no vaig a més o per a que no,
sí, tenen una qualitat
no repetisca
de vida,
res. Aleshores, és tremendament important que associacions d'aixe caire funcionen. Jo he de dir que, recordo, i per això dic que ja tinc molts anys, que este poble va ser pioner en algunes associacions com Parkinson o coses així. Realment és molt important, per suposar que AFA, el COI, fa una feina absolutament, vamos, increïble, sí. I ahí, bueno, pues realment tot lo que puga ser donar-lo suport a aquestes persones que fan una feina absolutament inestimable és important. I en el cas de Coratge, ja dic, no tant Alzheimer, perquè Alzheimer ja té el seu propi recurs, específic. I no sols a Falcó, i en la comarca, a més, disposem de 6 associacions, Ibi, Banyeres, Castalla Onil, Cosentaina i Muro, i l'Alcoi, però Coratge, un poc a la resta de malalties neurològiques, pot prestar moltíssima ajuda, i és tremendament important donar-lo suport.
I després no tratem la salut mental en quant a salut mental, perquè realment, o sea, tenim altres entitats que ja, però bueno, nosaltres ens hem centrat un poquet en la part més fisiològica, més això, en la nostra conversa, perquè després, com has dit tu, després de la pandèmia, afortunadament, jo crec que també la salut mental cada volta és més important, la prevenció del suïcidi i tantes coses també en la que s'està treballant.
Sí, sí, també.
Nosaltres hem centrat un poquet més en aquesta part. Molt bé, doncs, José Manuel, com sempre, un plaer el poder te escoltar, i has de fer ja més xerrades i has de fer més coses,
El plaer de vindre a la ràdio sempre és meu. Moltes gràcies.
Gràcies.